La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimarts 30 de maig de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Diumenge va acabar la campanya electoral amb les eleccions municipals i, per tant, a Cugat Mèdia tornem a la programació habitual. Per tant, avui dimarts torna la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, encara que, igual que vam fer l'últim dia, serà una tertúlia especial amb els periodistes locals per analitzar els resultats d'aquest diumenge i dibuixar els escenaris que s'obren a partir d'ara. Els oients, ja ho sabeu, recordeu que totes les tertúlies es poden escoltar a través de la ràdio analògica, la ràdio de sempre, la de tota la vida, de la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, de cugat.cat, en directe, o recuperar-ho posteriorment en format de podcast. No m'entretinc més i saludo ja qui ens acompanya avui, una vegada més, aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat, a l'estudi Ramon Barnils. Per un costat tenim a Jordi Pasqual, que vam quedar, que li diríem, alma mater del cugatenc.
Sí, hem quedat així.
Si et sembla bé?
Tot bé.
Doncs molt bon dia, Jordi.
Què tal, bon dia?
Com estàs? Recuperant la bateria o...?
Bueno, una mica esgotat, però...
Una mica esgotat, no?
Com tots, no?
Com tots, exacte. Ja està bé. Molt bé. Àgata Guinó, directora adjunta del Tot Sant Cugat, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com anem d'esgotament, també?
Bueno, bé encara.
Suportable, no?
Sí, suportable.
Molt bé. I Sergi Baixes, del Nació Sant Cugat, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tu no ho sé, però el primer que has fet a l'entrar per la porta m'has demanat un cafè. Per tant, crec que també déu-n'hi-do lo esgotat que vas, no?
Déu-n'hi-do lo esgotat, però bueno, no anem pitjors que les esquerres.
Molt bé, doncs ja obrim foc només ja amb la salutació.
La primera en la frente.
La primera en la frente. Molt bé. Doncs si voleu, l'últim dia, em sembla que va ser dijous 11 de maig, just el dia abans que comencés la campanya electoral, us vaig fer una porra per fer una mica de previsions. Alguns m'heu dit que tampoc fa falta que l'obrim.
Si
no,
s'haguera perdut, jo
tampoc
no
hagués passat res.
Estaria bé.
Però crec que hem de ser honestos també amb els oients.
Mentre no es feu notícia com els polítics.
Exacte.
Tot bé.
Bueno, si ens escolten ho veuran i ja està.
Que realització posi la música del circ.
Exacte. Doncs mira, us torno els sobres que han estat custodiats en el meu calaix tots aquests 15 dies i explicarem quines eren les nostres previsions. I així, a partir d'ara, doncs, seguim amb la tertúlia. Vinga, va, si voleu.
Duríssim, serà això.
Duríssim?
Duríssim.
Molt bé. Va, qui vol començar?
Ningú.
Ningú vol començar.
Va, ja començo jo.
Vinga, va. Tu què vas posar?
Jo vaig posar que Junts trauria 7. Mm-hmm. Bona patinada. I encara més la posterior, que Esquerra i el PSC traurien 5 i 5. N'han acabat traient 4 i 3.
És que hem posat el mateix, tu.
La CUP també vaig posar que trauria 3, n'ha tret 2. El PP vaig dir que en trauria 2, n'ha tret 3. Vox vaig dir que en trauria 1, n'ha tret 2. PDeCAT vaig dir que entrava, no sé per què, em va donar aquest bri. No ha entrat PDeCAT i vaig dir que els comuns entrarien amb 1 i n'han acabat traient 2. Així que... tot molt bé.
Molt bé.
10 de 10.
Àgata?
Un moment, que jo me n'he donat compte que sí. Em vaig deixar la CUP perquè no me sumen 25 regidors. Però sí, el que anava a posar, eh?
Vinga, va.
Mare meva, jo li vaig donar 9 a Junts.
Molt bé.
Molt bé. 5 a Esquerra i 5 al PSC.
Malament.
No ho vam veure venir. La baixada d'Esquerra, sí, però bueno, ens vam quedar curts.
La CUP aquesta, què li vas posar?
Dos.
Dos li anava.
Dos a la CUP.
Mira.
Dos PP. Un Comuns i un PDeCAT.
I tu no ficaves a Vox, a més a més.
Jo no posava a Vox. Crec que era més un desig que una convicció de que no entrés, però...
és el que hi ha. Jo havia posat... set... és que, de fet, he fet quasi la mateixa porra que el Sergi, canviant una cosa que ha fet que encerta una cosa i tu no. Pam. Junts havia posat 7, bàsicament per la fragmentació de vot que esperava i que pràcticament no s'ha donat, després parlarem més concretament, sí, però vaja. També esperava una baixada d'Esquerra, però no tan accentuada, per això li havia posat 5. Tots creiem que PSC pujaria, i tots li han posat 5, crec, per tant, estem igual. Uh-huh. PP3, que és l'única cosa que ha encertat, també he de dir que quan ho vaig posar vaig dir, bueno, per quadrar els números, no estic molt segur. Pues mira, per quadrar els números ho he encertat. La CUP li havia previst 3, en Comú Podem 1 i Vox 1. Per tant, és que només he encertat, PP.
Correcte.
Albert, doncs, el teu torn?
Sí, sí, el meu torn. Jo estic molt en la línia, crec que diu molt de l'anàlisi periodístic que tots fèiem, perquè crec que tots estem en aquesta línia.
I equivocat de tots nosaltres.
Absolutament. No. Jo a Junts li augurava una baixada d'un, jo li posava 8, perquè creia que li prendria el PDeCAT. O sigui, jo feia una mica aquest símil. PSC, PSC i Esquerra 5 i 5, és a dir, amb això hem coincidit els 4,
sí, sí, sí.
Perquè també creia que Esquerra perdria una mica el desgast de l'alcaldia i el PSC tindria l'impuls de la onada, diríem, socialista a tot arreu a Catalunya que s'augurava i s'ha donat. I no ha sigut així, és evidentment. A la CUP, en aquest cas és l'únic que ha encertat. No, mentida, i en Comú Podem. A la CUP li donava 2, també, pel desgast del govern. En Comú Podem li donava 2, i després PP, Vox i PDeCAT amb un cadun. Sí que intuïa que entraria Vox, i la veritat és que sí que PDeCAT, no sé, tenia la sensació de que arrossegaria aquesta fragmentació i que, com dèiem abans, no ha passat.
Aquest vot convergent, no, d'ordre moderat, no, de Sant Cugat, però que entenc que Junts ha sabut
monopolitzar
i fer que aquesta idea d'aquells eren el vot útil per treure el tripartit a la gent que volia treure el tripartit s'havia de votar a Junts si era el que volien, perquè els altres partits de l'òrbita convergents, que jo poso 100% a Convergents i PDeCAT, Convergents ha tret 200 vots.
No ha arribat a l'1%. Sí.
I el Front es posava, ho han dit obertament, que ells també. L'altra cosa és que la gent ho considerés, però ells...
Sí, però...
Ells també s'hi posen.
Sí, ha estat la penúltima força, vull dir que després d'Impuls, pitjors resultats a la Front Nacional de Catalunya. I els independents que parlàvem abans fora de micro... Sí que tots els posàvem a l'òrbita convergent, però bé, allà hi havia gent d'Esquerra i gent de la CUP.
Jo crec que
final...
no tant òrbita convergent com òrbita Junts. És a dir, el que Junts. Representa Junts. Amb aquesta metamorfosi que ha patit Convergència en els últims 10 anys.
Home, jo crec...
Perdona, però jo havia vist gent d'Esquerra allà també, que potser no tant com Convergents, però vaja.
Jo crec que és un mèrit això de Junts, perquè no és fàcil aguantar uns resultats quan la participació ha baixat 12 punts, en un moment, o sigui, no només és com pot afectar la participació, sinó la fragmentació de vot aquesta que comentàvem, que és claríssim, o sigui, els únics que han pogut fer una mica de mal és independents, acceptant que és el que era més plural i, per tant, no tant. I igualment s'han quedat en un 3,5, quasi un 3,6, quan la barrera d'entrada és un 5, vull dir que encara s'ha faltat molt per a poder entrar, però és que els altres que poden competir-li el vot, és que el qui més té un 2%, que és PDeCAT, que és una cosa que crec que ningú esperava. Jo no el vaig posar en la porra, però esperava que tinguera un 4,5, una cosa d'aquestes que divisió de vot, que no entren, però divideixen el vot realment. Però clar, un 2% és molt poc, no? I després crec que l'altra cosa important de Junts és que ja fa temps que hi ha com la tensió interna entre la reivindicació del que érem i, per tant, de Convergència i Unió, no? I això és el que explica que en els mítings tragueren, per exemple, a l'Aimeric, o que reivindicaren els governs convergents previs, i després tot aquest electorat més juntaire, no? No necessàriament laurista, però un part laurista, que li ve l'onada del procés, sobretot. I no és un equilibri fàcil entre una cosa i l'altra, i en canvi, bueno, ho han sabut compaginar bé, o apel·lant al vot útil els ha servit, però déu-n'hi-do, vull dir que no ho tenien tan fàcil per aguantar nous regidors, i bueno, ho han aconseguit, així que enhorabona per ells. No?
Sí, amb la línia que dius tu, per això, aquí jo no he vist ni la Laura Borràs, ni el Turull, ni ningú fent campanya. No.
I amb tota la premeditació, nosaltres ho hem preguntat.
Sí. Home, és evident.
Vull dir que no s'ha demanat que vinguin expressament.
Però la tensió interna hi era.
I jo potser fins i tot més enllà.
Jo ahir m'ho vaig passar teta fent números tot el dia, i després de fer-ho puc afirmar que realment el que va passar el 28 de maig aquí a Sant Cugat és que Junts no va guanyar les eleccions, les va perdre el tripartit. Aquest és el resum. Perquè fins i tot Junts hi ha un moment, si tu calcules les xifres respecte al 2019, malgrat l'abstenció, però estem parlant de número de votants, Junts va perdre 1.269 vots. Molt bé. Normalment aquí implicaria, no?, una baixada en nombre. Però després et trobes que Esquerra, PSC, i encara que sigui de l'òrbita, però estava fora de l'Ajuntament, en van perdre 7.000. Clar, 7.000 respecte a uns 1.000 pocs, és una bogeria. I això ha provocat l'hecatombe aquesta de totes les esquerres aquí a Sant Cugat, que ha provocat que, per exemple, jo què sé, Esquerra perdi el 45% del seu votant. 45%. El PSC un 20. A la CUP un 30. En Comú Podem un 20. Clar, és a dir, amb aquestes dades, què ha de passar? Pues que realment, posteriorment, els números no et donguin per intentar revalidar. No només hi ha un tripartit, sinó inclús un quadripartit, perquè han entrat Comuns amb prou força amb dos. Però clar, si els altres han perdut no sé quants regidors pel camí...
Jo no estic tan d'acord amb això, perquè aquí es presentaven partits, no coalicions. El tripartit no es presentava com a tal, com a tripartit.
Ja, ja.
Vale. I Junts sí que guanya en percentatge de vot, que és l'únic que guanya en percentatge de vot. Llavors, sí, potser una mica sí que guanya.
Sí, però percentatge de vot...
És a dir, quan, per vots, per vots, clar, has de com comptar, tots, clar, perquè has de la comptar, participació ha baixat, però en percentatge de vot guanya.
Has de comptar l'electorat que et fa confiança fa 4 anys i el que no te la fa ara. Normalment això hauria d'anar cap amunt.
Tot el que ha perdut el tripartit no és abstenció.
Exacte.
I possiblement el que ha perdut per Junts això... potser sí que és abstenció, no? Més o menys, podríem fer un càlcul així a grosso modo. Podria ser
com
això.
Has dit això, perdona'm?
No tot el que ha perdut el tripartit és l'abstenció, són aquests 12 punts de menys de gent que no ha votat, és a dir, gent que et va votar i et té deixat de votar, sinó que segurament ha votat a una altra opció. I en canvi Junts, el que ha perdut, mantenint els 9, podríem interpretar que és fruit d'aquesta abstenció.
Ah, jo ho veig al contrari, justament.
Sí?
Bueno, jo veig al contrari perquè penso, que el que...
Sí, per tant, no
entenc que hi ha hagut
un vot de càstig. Amb abstenció. Amb abstenció.
Exacte. És a dir, que el votant d'esquerres, aquí a Sant Cugat, decebut amb el tripartit, que això era potser una tònica que tothom havia copsat a la ciutat, ha dit, no em funcioneu. No em funcioneu, i com que no teniu una proposta atractiva, engrescadora i realment transformadora, perquè aquí s'ha venut sempre que això, bueno, durant el tripartit, que això era un govern molt transformador, etcètera, etcètera, i que venia a canviar les coses, doncs no ha funcionat. I això, dit, doncs per votar-vos i tornar-vos a fer confiança 4 anys després, doncs em quedo a casa.
I no coneixeu votants del PSC o d'Esquerra que hagin anat a Junts? Que jo en conec uns quants.
Sí?
Sí.
Per això he dit, jo crec que pot haver-hi alguna cosa aquí, i en aquest cas, en el cas de... Estic d'acord, o sigui, l'abstenció es deu sobretot, és a dir, l'abstenció està en la línia del 2015, del 2011 i del 2007. És a dir, l'anomalia, aquests 12 punts, és el 70% del 2019 amb el factor procés. Tal. Per tant, podríem entendre que l'abstenció és el votant independentista mobilitzat fa 4 anys que no s'ha mobilitzat o decebut o el que sigui, no?
I crec que hi ha una dada que no és menor, que fa 4 anys hi havia eleccions a Europa, al Parlament Europeu, i hi havia l'efecte Puigdemont, que aquí Puigdemont va
arrasar. Junqueras Puigdemont. Correcte.
Però això de l'abstenció que parlem, no, de si ha sigut realment de càstig, jo crec que queda molt visualitzat amb la pèrdua de votants de la CUP. És a dir, la CUP, que en principi té el votant més militant, més convençut, no?, i que potser no té aquest transvasament tan fàcil o més fluid entre altres forces polítiques, aquí n'ha perdut un 30%. Un 30% és una patacada molt important. Per això mateix, per la militància de la CUP, que no és tant potser com PSC, Junts o en altres indrets de Catalunya, on aquesta fluctuació potser és més còmoda.
No, i la dada del PSC, que puja tot arreu menys a Sant Cugat...
Això és vot de càstig, per això em refereixo.
Això sí que és vot de càstig, i jo crec que s'ha de llegir amb clau local, que sempre estem cansats, no, de dir això, que molta gent de Sant Cugat vota en clau nacional, en clau estatal, que no està posat amb la política municipal. Jo crec que aquí queda palès que més gent del que ens pensàvem, doncs sí que vota en clau local i que ens llegeix, menys mal.
Sí, sí, sí. Jo el que al·lucina és com en la bombolla estaven alguns d'aquests partits. Perquè és cert que nosaltres l'hem pogut cagar en la porra, però parlant sense micros davant, diguem. Perquè evidentment en el micro et diran, som la rehòstia. Però quan treies el micro i seguís parlant, alguns seguien dient, som la rehòstia.
Sí, sí.
És que anem a créixer. És que depèn de qui parlaves. No és que el tripartit repetia. És que, bueno, teníem una majoria absoluta amplíssima. I, bueno, no sé com interpretar això de què collons fan els partits polítics que estan tan tancats dins del seu cercle que són incapaços de veure dinàmiques. Preguntar-li a l'alcaldessa com és que tens la puntuació més baixa de la història, i té raó quan diu, no, hi haurà desafecció generalitzada, les notes tendeixen a la baixa, tot això és cert, però no tan accentuadament com en Sant Cugat, una mínima autocrítica i previsió electoral davant d'aquestes dades, hòstia, és lo mínim, no? I en canvi, no. I segurament Esquerra especialment ha sigut dels partits que a mi m'ha donat la sensació que ho donava més com per assegurat, i crec que això es tradueix en les cares llargues que vam veure en la roda de premsa que vam fer en Rambla el Celler, que si a nosaltres ens ha sorprès, jo crec que ells, bueno, encara estan intentant entendre què els ha passat.
I ells tenien enquestes que no ens, bueno, ens deien alguna coseta, però no l'ensenyaven, o sigui que no sé, aquestes enquestes, sisplau, que no els hi paguin a qui els hi fan les enquestes.
Jo perquè... crec que no hem sabut calcular això, és a dir, el vot de càstig que rebria el tripartit més l'abstenció del votant d'esquerres desmotivat que ha dit, pues no, desencantat, no vull tornar-vos a fer confiança.
I tant. De tot... No, digues.
Que seria interessant també preguntar a la gent que no van a votar per què, perquè podem fer suposicions, però tampoc sabem per què no van a votar la gent.
Clar. Bueno, són aquest tipus de... És que m'imagino que hi ha tantes casuístiques, tantes decisions, tant de tot. Clar, ens podem haver trobat algú pel carrer i ens ha dit, jo no he anat a votar per això, però no podem elevar-ho a categoria, no? Per tant, és difícil. Ahir me'n vaig trobar un i que m'ho va dir super, davant de l'Ajuntament, superemprenyat, i vam fer un discurs allà. Clar, pot ser que hi hagi més gent com ell, o pot ser que no. Pot haver-hi molts motius.
Bueno, si no es fa un estudi acurat,
per això,
en mostra i aquestes coses... Treure
conclusions. Sí. Volia dir un últim detall del principi, m'ho he apuntat, del tema del PDeCAT, com l'hem fallat alguns, no?, que li donàvem entrada i tal. Sobretot, cara amb la importància que a vegades alguns partits li donen als drets electorals, a la visibilitat... Com després això realment té una importància tan relativa, per no dir mínima, que s'ha demostrat en un cas com el PDeCAT, no? És a dir...
I en Vox,
exacte. Mm. En Vox, amb el PP, amb altres, és a dir, o de no tenir-la, tipus independents, de tenir la visibilitat mínima i treure un resultat de tots bastant bo, correcte, amb bastanta diferència respecte a altres, com pot ser Front Nacional, com pot ser Convergents, evidentment Impuls, etc. No? És a dir, que al final, i amb les eines actuals de xarxes socials, etc., és a dir, la visibilitat que puguem donar als mitjans és important, clar que és important, però no tant, segurament.
Jo crec que alguns d'aquests partits, tiraré a la piscina, és igual, Convergents, Independents i Front Nacional especialment, s'han passat la campanya plorant per això. I per tant, estàs plorant i no estàs fent campanya. Per tant, aprofita els espais de visibilitat que tens i fes campanya tu per lliure. Si un mitjà, i ho poso jo directament, ja ho vaig dir en l'última tertúlia que vam parlar del tema, si han decidit que Front Nacional de Catalunya, per una decisió del Cugatenc, no se li fa una entrevista a campanya perquè us ubiquem a l'extrema dreta i, per tant, decidim que no fem entrevista de campanya, sí, clar que pots queixar-te, només faltaria. Però no centres gran part del discurs, és que pràcticament a cada acte crec que van dir no, perquè a més no tenim presència en alguns mitjans. Bueno, ja, però és que la presència dels mitjans és relativa. Clar que és important el paper dels mitjans locals, clar que ara hem vist en el cas del PSC que parlàvem que la gent s'informa en els mitjans locals, però la campanya és teua. O sigui, la capacitat d'interpretar a la gent és teua. Tu pots eixir molt en els mitjans i fer una campanya pèssima i que el que faig és que perds boig. Per tant, hòstia, és que a mi em dona la sensació de vegades que... acusen els mitjans o els drets electorals de forma que si ara no trauen representació, és que no han tingut visibilitat. Bueno, carinyo, no ho sé, tots, encara que no ha tret un resultat apoteògic, no ha tret mal resultat el PACMA, i entre el votant fidel i veure't un bou caminant pel carrer Santa Maria, potser ha sigut una campanya més impactant que la d'altres, no? Vull dir, és que, clar, m'he inventat un poc també l'història.
No, mira, poses l'exemple, és a dir, PACMA fent actes, almenys a nivell convocatòria de mitjans, no n'ha fet cap, a banda de les entrevistes que li haguem pogut fer alguns.
Bueno, aquell inicial abans de campanya, no?
Exacte, però ja està. I passejant el bou i amb les paradetes al carrer, ha tret més vots que
Ciutadans,
que Ciutadans i que PDeCAT, que han tingut la visibilitat dels debats, d'entrevistes llargues, etc. Per tant...
Sí, jo...
No?
Bé, suposo que s'han dedicat a fer campanya, no?, de portes endins, que pel que sembla, el PDeCAT jo pensava que seria una de les coses que faria potser més amb empresaris, que quallaria, no?, que agafaria més una mica el seu missatge, però està clar que...
No, en aquest sentit s'ha de felicitar junts, no? Això que hem comentat, no?, que has comentat tu abans, Agata, que era que ha aconseguit monopolitzar el vot útil aquest de càstig al tripartit. És a dir, si tu vols canviar el tripartit, has de votar junts. No tens alternativa.
També hi ha una cosa de la campanya de Junts, que recordo que a l'última tertúlia parlàvem per què Josep Maria Vallès no té tanta presència. I jo li vaig preguntar a l'entrevista i em va dir això és mentida. I dic, vale, comencem bé. Però aquest debat de quina era la visibilització del candidat o no, què passa en el ple... Que... Ells, en canvi, han fet una campanya de porta a porta, allò de fes un cafè en el candidat, que jo crec que això també suma molt. És a dir, ja me'n vaig a un altre extrem, no? Demà publicarem una entrevista a l'Associació de Comerciants de Valldoreix, i parlant així sobre taula, va ser abans de la campanya, d'aquestes coses que et deixes preparades perquè quan passen les eleccions no sigui tot política, no? I, evidentment, estàvem parlant una mica de les eleccions i vam dir, és que només un candidat ha vingut a parlar amb nosaltres.
I segur que és el José Mariano?
El què? No, un candidat de Valldoreix de presidencials, que era la Susana. No sé si després, perquè encara falten uns dies de campanya, no sé si després el Juanjo va anar, no? Però, ostres, és que aquestes coses realment fan. És a dir, aquest contacte en una entitat, el parlar en el veí i tal, jo crec que això té un efecte. I de vegades els partits es centren en fer un acte gran, en portar-te l'aragonès al CPA, un acte més... Bueno, jo no vaig estar, però llegint les cròniques i el que em va comentar la companya que va cobrir l'acte, hòstia, era difícil treure una notícia d'allà. Perquè van reiterar les quatre coses que ja havien dit i la resta eren discursos bastant genèrics. Hòstia, portar algú del pes de l'aragonès, fas un acte lluït per qui és, però tampoc acabes creant un titular fort... Pues, quasi val la pena que vagis a fer cafès a la gent, és que què vols que et diga? O com va vindre l'Iceta. La roda de premsa de l'Iceta va ser espectacular. És que no va dir res.
No va dir res. Pues ni l'Iceta, ni el Montilla, ni...
Bueno, ja. Hòstia, dius...
I sobretot una mica el tarannà del Josep Maria, no? De que és un perfil alcaldable, evidentment, però que a més és simpàtic. Com diu ell no va renyar la gent. I després ens trobem que potser les altres dues forces polítiques o més possibilitats d'entrar-hi, tenim Mireia Ingla i Pere Soler, la gent el percebeix amb una mirada més beligerant, no? Que, com els altres diuen, no? Que ve a renyar. És a dir, si no està d'acord, et renya.
No, i li peguen un hòstia electoral i després no rectifiquen. Perquè el primer que va dir el Pere és la ciutadania no entès la tasca de govern. Hòstia, Pere.
No, poses la culpa a la ciutadania sempre. Els periodistes o la ciutadania. Ells no tenen la culpa mai de res.
Per això mateix,
hem sabut fer arribar el nostre missatge.
Després s'ha de dir que sí que va dir, han de fer autocrítica, eh?
Vull
dir que...
Sí, també és veritat. També és veritat.
Però, hòstia, la primera va ser això. Perquè diu...
S'ha d'arribar, i és molt important, jo què sé, a Terrassa o a Sabadell, Marta Ferrés i Jordi Ballart, ho tenen molt clar, això d'anar cada tarda a passejar una mica per la ciutat i fer poble. Anar, preguntar, com això de passejar-se.
Bé, el Josep Maria ha dit en campanya, que ja li vaig dir això, ho tens segur, no? Que ja estaria un cop al mes a la UAC, allà. Yeah. Jo no sé si és conscient que això és una ciutat de gairebé 100.000 habitants, sí. I que iria als consells de barri...
A tots, sí.
Els del centre no, va especificar els dels barris per captar una mica més directament què passava als barris. A veure, és una promesa de campanya. Jo que el conec, crec que tossudament, crec que, si més no... Ho intentarà.
El que passa és que jo crec que és molt difícil. Ell va dir alguna cosa com no faré molta política de despatx, jo estaré al carrer. Jo crec que un alcalde també ha de fer bastant política de despatx.
Sí, l'equilibri.
Perquè, clar, si només toques carrer, bueno, ja ho entenc, però hi ha una part de gestió, que sí, que tens uns equips darrere, però hi ha una part que ha de fer l'alcalde. No fotem. Llavors, ja entenc que era la frase i un poc hipèrbole, si vols, però... Hòstia, no és tan fàcil, no? I això de la política de carrer, ara seré Remi Gómez per un moment... El mestre d'això era el Jordi Pujol. I hi ha partits que ho han entès i continuen aplicant aquella lògica. I depèn de com, ja veiem com és anat els resultats. Vull dir que...
Sí.
Que és una estratègia política bona.
Exacte. No, jo crec que el Josep Maria, com dius, no? És a dir, ja es trobarà que no ho pot fer, segurament perquè no ha fet mai de polític professional ni ha estat en un ajuntament a nivell de govern i potser no veu la dimensió del que implicarà.
Bueno, ara som molt listos, és a dir, fent aquestes afirmacions nosaltres que tampoc ho han fet, eh?
Sí, sí. No. I potser ho acaba fent, eh? Però que segurament haurà de reduir un pèl per qüestions de gent del que proposa, però que farà més, farà molt el que diu, no en tinc cap mena de dubte. Però segurament ho ha venut, em refereixo, en oposició al que deies tu del que no ha fet el tripartit, no? És a dir, no, jo sí que estaré al carrer, jo sí que us escoltaré, jo sí que no us renyaré, no? És una mica aquesta campanya ha anat molt en aquest sentit i és evident que li ha anat bé. I a nivell analista diguem, polític dels periodistes i tal, que a vegades només ens fixem, i aquí faig un mea culpa, no?, en els actes que ens arriben, no?, en allò que ens convoquen, en allò que ens criden, que anem a explicar-ho, i a mi em semblava més... O sigui, que Esquerra treia més potència del govern i cada dia et portava un conseller i cada acte tenia un missatge i tenia un titular, i dius, ostres, que bé, i en canvi el Josep Maria eren uns actes d'un altre caire, doncs mira, te la menges i dius, no, el que funciona, o almenys ha funcionat aquesta vegada, és sí. Més aquesta altra, menys mediàtica, però en canvi més efectiva.
Bueno,
és
una barreja de coses.
Anava a dir, Junts tampoc podia portar gaires consellers perquè no en té.
Evidentment, clar. No, però potser sí que podia haver fet portar més Laures i Turulls i altres, i no ho ha fet expressament i amb tota la consciència.
Amb tota la consciència, i també a veure, com ho veieu vosaltres, però estem parlant de que, per exemple, el Josep Maria, que vol ser una persona molt propera, potser també els votants han castigat que l'actual alcaldessa no és una persona molt propera. Em sembla que no es pugui dir, però crec que si parles amb la gent del carrer, li veuen aquest punt a la Mireia, que està com que té com una barrera davant, que no s'ha apropat molt a la ciutadania.
El principal problema de Mireia Ingles és que cau mal del primer impacte. Després pots portar-te bé, però el primer impacte generalment és... Hòstia, quina persona més estirada. Em sap greu, perquè ara si m'escolten dirà joder, Jordi, que cabron. Però realment jo crec que el problema és aquest, i no és l'únic polític que té. Jo crec que Pere Soler en part també li passa això. Segurament, no sé si t'han exagerat o no, hauria de debatre internament en el meu cervell. Però és una reacció que Josep Maria Vallès no té tant. També és cert que Josep Maria Vallès és una persona molt coneguda, i també hi ha gent que diu, hòstia, quin personatge. Però majoritàriament en el tu a tu primer impacte no genera aquest rebuig. Jo crec que això explica les dades de l'Observatori Sociològic. Uh-huh. Jo crec que això explica moltes de les crítiques que se li han fet a l'alcaldessa per com ha gestionat, per exemple, les audiències públiques, i que el govern s'havia tancat en banda dient que estaven fent-ho bé. Jo crec que això és un error brutal, perquè... Ja ho sé, que l'audiència pública té un impacte mínim, però si el rum-rum de qui va allà és tenim una alcaldessa... que, hi ha gent dient-li déspota, fins i tot, no anirà a estos extrems, però que diu, hòstia, és que el tracte de la ciutadania no és cordial, ni que sigui cordial, o institucional, per exemple, Mercè Conesa tenia un tracte en la ciutadania que era institucional, però era molt bona fent això. Però la Mireia Ingla jo crec que no ha sigut capaç de fer-ho, i això passa a factura, perquè la política local té això molt...
Això diuen fora de micro els seus socis de govern, que algunes actituds de l'alcaldessa no les poden defensar.
Bueno. I aquí el que pertocarà inevitablement és un canvi de lideratges. Aquí. És que,
jo crec que no tardarem a veure'l.
L'elefant de l'habitació, però és que realment això ha de passar. No pots continuar. I et diria fins i tot, ara m'ho lloré, però fins i tot per les tres forces del partit. Per les tres. Tant per uns com per Esquerra Republicana, PSC i la CUP. Aquí ha d'haver-hi... Bueno, ja ho han dit tots tres, eh? Hem de passar ara un moment... hem de fer un examen de consciència, hem de reflexionar molt sobre el que hem fet, perquè hem perdut un terç dels votants. Què fem ara? I com ho fem? La millor forma de visibilitzar-ho cares en fora és agafar nova gent, agafar aire...
És que jo crec que això precisa, i segurament fins que no han tingut el resultat electoral eren incapaços d'analitzar-ho, de fer l'autocrítica de quines són les teues mancances. És a dir, que tu caigues bé o malament, aixina de bones a primeres, és bastant inevitable. Vull dir, pots intentar millorar-ho, però segurament jo caic malament a molta gent a primer cop d'ull. I...
És que a mi em passa com la Mireia, això, que de bones a primeres també caig malament.
Sí.
No t'ho volíem dir, Agata, però...
Ho puc comprendre. Això que deies de que passa per les tres forces, jo crec que la CUP també pot haver patit una mica aquest canvi de cicle de la CUP més d'anys enrere, no?, que venia més de maulets, com era... Yeah. Que hi ha, saps? Amb la Núria Gibert com a cara més visible els últims anys. Que és que la Núria Gibert era molt Núria Gibert, La Núria Gibert és molt bona, tenia a més una projecció més enllà de Sant Cugat, tema Catalunya, no?, quan va ser portaveu. I clar, jo això crec que també ho pot haver patit la CUP, aquest canvi de lideratge, i és un dels problemes que en general de la CUP, que com que ells tenen la política de canviar de líders cada 8 anys, aleshores, a vegades s'han de retirar gent bona per passar, deixar passar, que no dic que no sigui igual el Marco, però que gent més coneguda que ha hagut de fer un pas enrere per deixar pas a noves generacions, i potser això també al final...
I com et vens també, eh? Perquè és molt difícil vendre't com a partit antisistema i agafar les regnes del sistema i veure que no has arribat a les expectatives.
En el podcast de aquell que vam fer la CUP com a acte de campanya, literalment van dir, bueno, literalment, aproximadament van dir, ens diuen que som antisistema, nosaltres defugim d'aquesta etiqueta dient que som pro ciutat, però no sé què, però és que jo crec que sí que hi ha una part de l'electorat que prefereix sentir,
no, és que vull ser antisistema,
sóc antisistema i sé que estic jugant a entrar al sistema per canviar coses des de dins, però preferís que continués sent antisistema. Vull dir que jo crec que també la CUP en aquestes coses juga d'equilibris, però en quant al lideratge jo crec que és evident. Igualment, jo a Marco el veia molt peix quan vam fer el relleu amb la Núria. Jo crec que han anat millorant a nivell discursiu considerablement.
Ha espavilat molt, sí. En els últims dies de campanya molt més, s'ha notat molt.
Totalment.
Però no sé si has estat suficient.
Doncs mira, m'he obert una... més o menys ja el que us volia preguntar, que és el què passarà amb Mireia Ingla i Pere Soler. Ahir els dos partits van tenir executiva. El Pere Soler... Bueno, tots dos primer van dir que no farien declaracions, però llavors el Pere Soler, em sembla que va ser a la nit, va fer un tuit dient que continuava 4 anys ja... endavant.
Se m'ha escapat, doncs. No he vist el tuit del Pere.
Sí,
continuaré... Bueno, diu continuarà treballant, però no et diu de quina posició.
Bueno, correcte, sí, per això. Ara és qüestió de preguntar-li què vol dir aquest tuit.
Ara, quan acabem la tertúlia, Pere, tindràs 4 guanyes.
Sí, de fet, jo ja he quedat amb ell.
4.
Poseu-vos a la cua. No, doncs això. I amb Mireia Ingla també és l'altre gran què, i que va relacionat amb la pregunta, que ja us l'enllaço, que és Vallès en solitari o Vallès pacta amb... Ara mateix només a dos, suma amb Esquerra o un pacte més estrafolari. Què veieu? I si el pacte amb Esquerra implicaria el relleu de Mireia.
Constitució de govern, dius, eh? Perquè investidura és, bueno, va de sumar
majoria. Sí, constitució de govern, tens raó. Sí,
hauran de negociar alguna cosa, perquè... Sí, o sigui, si no canvien les coses i les...
Els pressupostos, hauran de negociar els pressupostos amb algú, però bueno, si fan com el tripartit, que els anem prorrogant perquè aquí no passa res, doncs tampoc, no? Jo crec que, no ho sé, però el que intueixo és que començarà en solitari i buscarà pactes més endavant, a priori, amb Esquerra, és amb qui hauria de pactar el pressupost, perquè és amb qui sumaria 13, que es necessita, però no se sap si pot haver un a favor del PP i alguna abstenció estranya a vora, i no ho sabem. Això aquí es demostrarà també la capacitat de negociació que haurà de tenir Junts durant aquests 4 anys per aprovar les coses importants a la ciutat.
Bueno, de fet, el primer tràmit és el ple d'investidura, que jo crec que ell també ha de... Aquell és el moment de començar a negociar. De dir com serà la meua governança. Jo crec que la diferència de regidors que té respecte a la segona força, que en són 5 de diferència, pot governar en solitari buscant aquests suports de pressupost o de temes estratègics, no? Però clar, ha de saber ben bé com serà aquesta governabilitat, allò de, com li diuen, aritmètica variable fins a cert punt, perquè tenim en compte CUP segurament no pot ser un soci pràcticament en res. PSC
depèn
en gran mesura de què fa Pere, perquè sí. Pere ha sigut el més crític en, bueno, Pere Brugaroles, diguem, aquesta batalla continua, per tant depèn. Esquerra pot ser més fàcil, no sé si una part de l'electorat d'Esquerra dels que es votaven des d'una perspectiva d'esquerres, per exemple les joventuts, ho entendríem massa,
és que
agradaria massa.
Dependrà de què desfà l'anterior govern.
Exacte, sí.
De fet, l'hem sentit tota la campanya, Josep Maria Vallès, dir que això ha de ser un pacte de ciutat. Jo crec que buscarà consensos a tot arreu, no sé si se'n sortirà, però que intentarà buscar consensos a tot arreu, perquè vaja, és el que li hem sentit dir. Sí, el Pere sembla que ha sigut la persona més beligerant amb el tema del pressupost amb Carles Brugaroles, però el Pere estava governant amb Convergència l'anterior mandat.
Bueno,
vull dir
any,
que aquí al final, quan canvien les posicions polítiques, tothom mira de pactar el seu, i si a més el PSC es pot vendre, doncs mira, jo pacto uns pressupostos amb Junts perquè aconseguim no sé, alguna cosa superimportant per nosaltres, que és Equits, i ho poden vendre allà al titular, doncs mira, el PSC és decisiu, també influeix el govern de la ciutat. Sí, però... Crec que al final tots els partits buscaran influir d'alguna manera o altra.
Jo el
si
que
no...
més veig que s'ha posat de costat ara mateix és el PP. El PP vol recuperar aquesta presència decisiva en la governança de la ciutat.
Sí.
I...
Ah, però el problema
però és que no en té prou amb el PP.
No, li faltarà alguna més. I aleshores temo que aquí qui pot jugar brut, bueno, brut, no és brut, però qui pot jugar brut és Vox.
Vols dir?
Vox tirant...
Podem veure abstencions a Vox?
Podem veure abstencions a Vox.
Bueno.
Ostres.
De fet, això...
No haurem de veure quin paper juga Vox, perquè sí, no sabem sí, si serà...
Crec que és bastant interessant de veure Vox, perquè, de fet, en el debat que vau coorganitzar, Cugat i tot, en l'Ajuntament, suposo que també ha marcat pels tempos, però el casito que se li va fer a Vox, bastant poc. Vull dir que generalment, va, ja has dit lo teu, vamos a altra cosa mariposa. Altres sí que s'interpel·laven entre ells, i Vox, excepte algun això de...
A l'Àlvaro li va fer un parell de comentaris, li va dir... Jo amb això també estic d'acord, com dient, no diguis que ets l'únic, que jo amb això també estic d'acord.
Sí, clar, perquè estan en campanya.
Però ja està, sí, però, sí, tens raó. Això,
sí. Com es tradueix això a un ple, la lògica aquesta de cordó sanitari, que te la compra només una part del ple, però que també juga un paper important, crec jo. Ostres, és complicat. O sigui, no és tan fàcil, encara que no depenga de tu, perquè si vols... Bueno, una cosa és que ho hagués negociat prèviament, no? Però Vox et pot votar a favor d'alguna cosa o abstindre-te d'alguna cosa, i depèn de com, dius, hòstia, si no depèn de mi.
Són uns regidors molt enverinats.
Sí, al final tindrà dos regidors, o sigui, agradi o no, Vox té dos regidors a l'Ajuntament de Sant Cugat, tindrà, perquè encara no els té, però el dia 17 tindrà dos regidors a l'Ajuntament de Sant Cugat.
No, però llavors el que vull dir és, hòstia, si un dia et voten a favor, te s'han abstingut, que no siga perquè tu premeditadament tu busques pactes en una altra banda. Jo,
sí.
Això és el que vull dir.
Si això passa...
Ara, ja, però imagina que una votació s'aprova gràcies a l'abstenció de Vox. Això és molt diferent a que tu t'hagués currat que això es pugui aprovar per una altra via.
Amb això estàs...
Estàs jugant.
No, dic ara, Jordi, dic que estàs fent... Entre cometes, t'agafo aquí el titular allò, justificant l'abstenció de Manuel Valls a la Colau.
Clar, és el que estava pensant. Clar, al final,
és exactament el mateix cas, no? Que va passar fa 4 anys.
Al final, tu no pots decidir si els altres de voten abstenció, també suposarem nosaltres que hi ha hagut prèviament una negociació perquè si no, no s'haguessin abstingut. No sé.
A veure, si tu portes
una... La Colau diu que no va negociar res.
Com a mínim, les coses importants de ciutat, tu no portes una cosa a aprovació... Si no està garantit que això ho aproves, un pressupost.
Clar.
Llavors, jo vull dir en això, home, la moció de que han d'arreglar la vorera de no sé on, bueno, és igual, si, és que si no s'aprova acabaran arreglant-la igual, tardaran més o menys, però acabaran fent-ho, no? Però, hòstia, en temes d'aquests centrals, allà és on, o sigui, quan es parla de cordó sanitari, jo el reivindico, igual que quedes supersol reivindicant aquestes coses, però quan es parla de cordó sanitari, parlem en aquests termes, és a dir, que l'extrema dreta siga el menys decisiva possible en qualsevol àmbit, i especialment en els temes centrals de mandat. És evident que tenen representació, et votaran, i igual un dia voten a favor o s'abstenen. Però les coses importants, curra-te-ho abans la resta de partits. Obvia que hi ha aquells dos. Mm-hmm. Perquè ells després no puguen vendre... Han sigut determinants.
Clar. Gràcies a nosaltres, no sé què.
Bueno, és en el moment que fem tard, perquè estem fent tard, quan parlem d'això és que hem fet tardíssim, no? Però com a mínim no seguís que reproduint el joc que els permetrà des de dins de la institució reivindicar-se davant del seu electorat. També hi ha el debat de la victimització de no em fan cas. Però bueno, no, crec que no acabaríem mai. Però
pas a pas.
Haurem de veure què passa amb Vox i com actua i quin paper té. O si ve al ple a fer els seus eslògans i no presenta ni una moció en 4 anys.
Bueno,
que també pot ser,
També pot ser. Queden pocs minuts, però sí que he vist que no hi ha ningú que hagi agafat el fil o que hagueu contemplat com una possibilitat real un Junts Esquerra estable. No la contemplem?
De moment jo crec que no.
No, ni bueno, amb canvi de lideratge, em refereixo, si això pogués ser una escull,
L'Oriol Junqueras va sortir ahir i va dir que prioritzaria justament aquests pactes, és a dir, que incentivaria que, bueno, pues que aquí governés Junts Esquerra l'única, bueno, clar, és a dir, Junts no té per què fer-ho, és a dir, no pot estar còmodament sense fer-ho, i Esquerra li pot costar molt perquè, clar, justament el programa, és a dir, el pal de paller de Junts, aquesta campanya electoral era desfer tot el que ha fet el tripartit. Com desfaràs amb un company de govern un que ha format part d'aquell tripartit? Clar, és a dir, aquí ja...
I també va per l'altre costat, no?
Completament.
Esquerra ha dit pestes dels antics governs, anant i vinguent. Tampoc no sé si s'entendria ara que pactessin. tot jo... i que seria també una cosa...
Pot passar, bueno, cosa més rara s'han vist.
Sí, sí, i tant.
Si passa això, Mireia Ingla no pot ser regidora, crec jo, perquè és la...
És que jo crec que no ho serà.
Ja, però bueno, a l'espera estem, diguem.
Jo crec que a la Mireia Ingla no la veuríem ni de tinenta d'alcaldia al costat de Josep Maria Vallès, ni crec que la veuríem de regidora a l'oposició.
Però Esquerra demostrarà.
Per tant,
almenys que no faci, quatre, almenys no? Que no faci un Carmel a Fortuny. Atenció, eh?
No, jo, bueno... Clar, però és que... Però...
Bueno, sí, clar. Que ha sigut alcaldessa i ho ha sigut.
I se'n vagi a... Perquè la Diputació està per decidir a veure què passa, no?
No sé, abans sí que és veritat que Mireia Ingla era una espasa que, des de les comitives nacionals d'Esquerra, que reivindicava moltíssim. És la persona que havia destrossat el bastió d'aquí de CiU. Ara bé, això és abans de les eleccions. Ara, amb unes eleccions com han estat, no?, i amb l'hecatombe i amb la pèrdua gairebé la meitat del seu electorat respecte a fa 4 anys, ara mateix és una joguina trencada. Jo no sé si la voldran recuperar des de munt.
Bueno, també a veure si és la lògica de se'n va la Diputació o alguna cosa així, a veure també ben bé què poden donar-li. Vull dir, Esquerra Republicana la patacada ha sigut a tota Catalunya. Vull dir que si han de començar a repartir càrrecs, algú es quedarà en la cua.
No, segur.
No hi cabrà tothom. Doncs, i si la... Mira, així ho enllaço, faig un link i dic, i si l'envien de diputada a Madrid? És a dir, tenim... No, amb això volia dir simplement que tenim eleccions espanyoles el 23 de juliol.
Home, el Rufián es porta molt bé, no? S'han fet
fotos. Sí, es porta molt bé.
Perfecte. No, i a més
avui... Fotos, bueno, s'han fet fotos tots amb tots.
Bueno, ja.
Sí, dos dies després del 28 de maig, convocatòria oficial, avui ja s'ha publicat al BOE, diríem, de la convocatòria del 23 de juliol. No ho sé, jo crec que som tots Àngels Barceló, no? Suposo que heu vist el vídeo d'Àngels Barceló, tots. Sí. Crec que tots vam viure el mateix, no?
Però mira, els periodistes locals ens és més igual, no? Perquè
això, una mica sí, és veritat,
dos actes,
però...
poca cosa, el dia de les eleccions, sí, bueno, mira.
Les últimes eleccions generals, aquí no recordo que hi hagués molt de moviment, les últimes. Altres eleccions sí que hi havia bastant moviment. Però bé, que te facin un parell o tres d'actes en tota la campanya, segur. Llavors la nit electoral, evidentment, que també la vius, a veure quins són els resultats a Sant Cugat, perquè de fet, els ciutadans, quins són els resultats a Sant Cugat, només els donarem als mitjans locals, per tant sí que tenim una responsabilitat.
Bueno, sí, clar.
Clar, llavors també és una nit especial, però...
Jo crec que serà molt interessant justament per veure com s'ha recomposat, com s'han recomposat les esquerres després de la patacada, i a veure quin discurs et presenten ara de cares, bueno, d'ara endavant, perquè jo el que sí que et trobo a faltar és que les esquerres aquí a Sant Cugat, a part d'aquest procés de reflexió, han de començar a dissenyar una proposta engrescadora, aglutinadora i desencomplexadament d'esquerres, perquè penso que aquesta abstenció que l'ha castigat i que ha sigut votant d'esquerres, que existeix a Sant Cugat, que no tot és dret, que existeix i no ha anat a votar aquestes eleccions, és perquè se sent orfe. Comencem a... És a dir, en lloc de jugar aquest voler caure bé, voler caure simpàtic a les dretes, etcètera, etcètera, ojo, perquè igual que en l'espectre sociològic hi ha de tot, hi ha d'haver-hi de tot, banda i banda, sembla ser que les esquerres, o la banda més propera, no?, potser a l'esquerra més dura, no existeix aquí a Sant Cugat. Estaria la CUP, però la CUP també ha patit aquesta batzegada de part d'agafar les regnes d'un sistema, quan justament això, són un partit antisistema i anticapitalista.
Molt bé.
No hem parlat de Valldoreix?
És veritat, no hem parlat de Valldoreix.
A Valldoreix hi ha un canvi important.
Tens tota la raó.
A la presidència.
Sí, sí. I ens podem trobar, no?, l'efecte contrari del que ha passat aquest any, no?, aquests últims 4 anys, no?, que és colors diferents. No?
En una reedició Montse Turo. És a dir, té la presidència, sí, però no té majoria. I això, l'última vegada, va acabar allò com el Rosario i l'Aurora.
Bueno, que... i el Josep Puig, l'últim mandat aquest que hem vist?
Sí, però,
sí,
bé,
però era diferent.
És que està molt fragmentat, les vocalies. És que, a més a més, ha entrat Vox, també.
Però Puig també estava en minoria, l'únic que tenia el vocal de Ciutadans, que ha sigut decisiu, i normalment s'ha decantat a favor del govern de Junts. Bueno. Que semblava que estiguessin dintre el govern, però no ho estava.
Molt bé. Doncs se'ns ha acabat el temps, veurem. Un altre dia parlarem més temps de Valldoreix i què passarà. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots tres per tornar a venir aquí a Ràdio Sant Cugat per parlar de les eleccions i analitzar-les. I demà serà la primera tertúlia del Gall del Monestir. La recuperem i ja amb la nova representació en el ple. Haurem de ficar 7 cadires aquí. O sigui, haurem de ficar 7 persones. Avui som 3, doncs imagineu, 7 persones i jo en aquest estudi.
Ànims.
Exacte, ànims i sort. I
temps de micròfon serà també més curt. Doncs els oients, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per ràdio la 91.5 de l'FM i també a cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Gràcies.